Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Aquesta tarda es constitueix el Parlament de Catalunya i les negociacions entre partits segueixen en marxa per concretar com queda configurada la mesa. El PP alerta que els socialistes es podrien incorporar també a l'acord que estarien forjant les forces independentistes per controlar la cambra i que deixaria fora els populars d'un lloc a la mesa. Oriol Junqueras deixa avui la presidència d'Esquerra Republicana, tal com va anunciar després de les eleccions catalanes. S'obre ara un període en què decidirà si es torna a presentar al Congrés del novembre per liderar el partit una altra vegada. El màxim òrgan de govern dels jutges demana contenció a Pedro Sánchez i que respecti les decisions judicials. En un comunicat responen a la carta del president espanyol en què va criticar la decisió del jutge de citar la seva parella com a investigada i l'acusava de voler condicionar les eleccions. L'extrema dreta puja al conjunt de la Unió Europea després de les eleccions d'ahir, però la coalició tradicional al poder, el PP, els socialdemòcrates i els liberals, podran mantenir la majoria. Tot apunta que la conservadora Ursula von der Leyen tornarà a presidir la comissió. Macron confia en el poble francès per prendre la decisió més justa en les eleccions legislatives que ha avançat per la victòria de l'extrema dreta de les europees d'ahir. El seu ministre d'Economia i Finances assegura que seran els comicis més importants de la Cinquena República. El govern ha posat aquest any 276 multes a grans propietaris d'habitatges perquè no han ofert lloguer social a famílies vulnerables. Això és gairebé el doble de sancions que durant tot l'any passat. Dos grans tenidors acumulen més de la meitat dels expedients oberts. L'Audiència de Barcelona jutja avui un exauxiliar d'infermeria de l'Hospital Sant Rafel de Barcelona acusat d'abusar sexualment de dues pacients. S'enfronta a una petició de pena de 18 anys de presó. Segons la Fiscalia, repetia les agressions quan una de les víctimes reingressava al Departament de Psiquiatria. Jordi Coca presenta La quietud, una novel·la de més de 500 pàgines que defineix com el seu testament literari. L'escriptor ha assegurat que està cansat de tot, fins i tot d'escriure en català. Els esports.
Pep Guardiola no vol entrar a valorar la destitució de Xavi com a tècnic del Barça. Desitja sort a Hansi Flick en aquesta nova etapa i torna a tancar la porta a ser l'entrenador blaugrana en un futur. L'Espanyol ha tornat aquest mateix matí als entrenaments pensant ja en la tornada de la primera eliminatòria d'ascens a primera divisió davant l'Sporting després de guanyar-hi l'anada per 0-1. El segon partit es jugarà aquest dijous a Cornellà al Prat. I el Barça d'handbol amplia el seu palmarès amb 12 Champions i és, amb diferència, l'equip europeu que més vegades ha guanyat aquesta competició.
I el temps, enruixats i tempestes a les comarques del nord-est, localment amb intensitat forta. N'hi pot haver en altres punts del territori de forma irregular. La calor d'estiu ara ha desaparegut. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
És inèdit que unes hores abans o que realment 4 hores abans que comenci una sessió de constitució del nou Parlament de Catalunya encara no tinguem clar qui presidirà la cambra. A les 4 de la tarda, els 135 diputats que van sortir escollits fruit de les eleccions catalanes del 12 de maig hauran de triar la nova mesa del Parlament i no ha transcendit gairebé res del que els partits estarien negociant. De fet, ningú volia ensenyar les cartes fins després de les eleccions europees que han mostrat com l'extrema dreta continua de pujada a gran part dels països fundadors de la Unió Europea, però el PP europeu, que són els socialdemòcrates i els liberals, mantenen la majoria i podran repetir la gran coalició. Ara bé, a Catalunya és el PSC qui va guanyar les eleccions europees d'ahir i això els fa sentir més forts per reivindicar-se per presidir la Generalitat. A partir de les dues, programa especial per aquesta sintonia i Catalunya Ràdio per seguir la Constitució del Parlament de la 15a legislatura amb l'Òscar Fernández. En aquest Catalunya al dia també us explicarem les 276 sancions que el govern ha posat aquest any a grans propietaris de pisos perquè no ofereixen lloguer social a famílies vulnerables, tal com estableix la llei des de la pandèmia. Les multes per no haver ofert lloguer social arriben als 30.000 euros. Anirem en una escola de Sabadell, a l'escola Can Uriac, per conèixer un dels projectes que ha guanyat el Premi Baldiri Reixac. És un premi que atorga la Fundació Carulla per reconèixer escoles que impulsen iniciatives educatives que volen transformar l'educació i alhora la societat a través de l'art i de la cultura. Escoltarem les queixes d'una altra escola, en aquest cas l'escola Rosselló del Segrià, que té 256 alumnes i se'ls ha quedat l'escola petita i obsoleta, tan petita que han de dinar per torns al menjador i com que l'any que ve serà més complicat encara, la direcció proposa derivar una part dels estudiants a dinar en un dels restaurants del poble, perquè no hi caben al menjador de l'escola. I coneixerem l'últim mestre escaller de Catalunya, Joan Baquer, de Sant Pere de Torelló, aprofitant que aquests dies es fa una exposició a Lluçanès que parla del llenguatge de les esquelles. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Galduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deia, aquesta tarda, a partir de les 4, es constitueix el Parlament de la 15a legislatura i a hores d'ara agafa força un possible acord independentista per controlar la mesa de la cambra que podria ampliar-se als comuns. Segons el PP, el PSC estaria negociant afegir-se també a aquest acord. És el que està seguint durant tot el matí i ha arribat ara a aquesta conclusió la nostra companya al Parlament, Marta Corbalán. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara la veritat és que tots són interrogants, res no està tancat, els partits mantenen molt hermetisme en aquestes negociacions i probablement haurem d'esperar encara unes hores per saber com quedarà la mesa del Parlament de la 15a legislatura i qui serà el president o presidenta del Parlament. Però sí que agafa cos una possible aliança de l'independentisme a la qual s'hi podrien afegir els comuns. Si fructifiqués aquest acord, la presidència del Parlament podria ser per Esquerra Republicana. De fet, la CUP i els comuns ho veurien amb bons ulls. Però és que en aquestes últimes hores, en aquests últims minuts, també hem sabut que des de les files del PP comencen a fer circular que ells s'ensumen, que el PSC també es podria estar negociant i es podria acabar sumant aquesta aliança amb l'independentisme i els comuns per tal de deixar fora els populars de la mesa. Això és, si més no, el que ha verbalitzat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, i les seves paraules també les ha ratificat el Partit Popular de Catalunya.
Mire, lo último que sabemos es que socialistas y nacionalistas están tratando de llegar a algún acuerdo para dejar fuera al Partido Popular de la mesa del Parlamento de Cataluña, a pesar de que por el resultado obtenido a nosotros nos corresponde un puesto dentro de esa mesa.
De fet, el PSC ho tindria difícil per tenir la presidència del Parlament perquè l'aritmètica parlamentària és força endimoniada, podem dir-ho així. És a dir, els socialistes només podrien retenir la presidència del Parlament si aconseguissin com a mínim el suport dels comuns i el Partit Popular. És el que va passar, si ho recordeu, a l'Ajuntament de Barcelona i el que va facilitar la investidura com a alcalde del socialista Jaume Collboni. Però és una qüestió difícil que es produeixi, si més no d'entrada, perquè els comuns descarten entrar en una equació on s'hagi de negociar amb el PP i als socialistes també se'ls podria complicar encara més una investidura de Salvador Illa si s'acabessin aliant amb el PP a la mesa i encara se'ls podria complicar més si ho fessin amb l'extrema dreta de Vox. Per tant, si el PSC vol centrar tots els esforços a la investidura de Salvador Illa, potser poden acabar avalant una presidència del Parlament per Esquerra Republicana. Però, com dèiem, tots són interrogants, no tenim tenim res del cert. Ara sí que és cert que hi ha unes reunions en marxa. Està reunit el grup parlamentari de Junts per Catalunya aquí al Parlament, tots els diputats i diputades de Junts, i també hi ha connectats telemàticament Carles Puigdemont i Jordi Turull, el secretari general de Junts, que tots dos estan a Brussel·les, i també s'hi ha connectat el diputat Lluís Puig, el diputat electe de Junts, Lluís Puig. Recordem que també és un interrogant en aquesta sessió plenària que començarà a les 4 si podran votar els diputats exiliats, que són tres, Carles Puigdemont, Lluís Puig i el republicà Ruben Wagensberg. Això ho decidirà l'anomenada mesa d'edat, que és la mesa que regula el funcionament de la sessió constitutiva, i aquesta mesa ara té una majoria independentista perquè està integrada per un diputat de Junts i per una diputada d'Esquerra i una de Vox, i com que hi ha majoria independentista, tot fa preveure que finalment aquests diputats exiliats sí que podran delegar el vot, tot i que el Tribunal Constitucional, recordem-ho, va prohibir la setmana passada el vot telemàtic. També és cert que a aquesta hora només Ruben Wagensberg ha demanat la delegació del vot al Parlament i que de moment Carles Puigdemont i Lluís Puig encara no han fet cap petició formal, però sí és cert que poden demanar-ho uns minuts abans que comenci aquesta sessió plenària del Parlament, que, recordem, s'iniciarà a les 4 de la tarda.
Doncs probablement, com a cosa inèdita, no sabrem res o com queda fins a avançada aquesta tarda. Ho seguirem. Gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La Constitució del Parlament doncs arriba just l'endemà d'unes eleccions europees. Després ens repassarem els resultats en què el PSC surt reforçat i s'imposa a bona part del territori aquí a Catalunya. Miquel Sabé.
Sí, concretament els socialistes s'imposen a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, i Junts, que fa 5 anys va ser la força més votada a totes les demarcacions, guanya Lleida i Girona. Per municipis, el PSC ha guanyat a gairebé totes les ciutats més poblades, excepte Girona. Ha estat la força més votada a poblacions com Barcelona, Tarragona, Lleida, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell o Mataró.
En Miquel, repassem les reaccions dels partits.
Sí, el PSC considera que els resultats donen legitimitat a Salvador Illa per governar la Generalitat. Ahir a la nit, el primer secretari dels socialistes catalans insistia que toca obrir una nova etapa a Catalunya.
La rotunditat amb què s'han expressat els catalans convida a que tots reflexionem, totes les formacions polítiques, sobre la necessitat d'obrir una nova etapa a Catalunya. Reitero amb humilitat el meu desig de que tothom hi col·labori i que el PSC es comportarà amb respecte i amb generositat cap a totes les formacions polítiques.
D'altra banda, l'independentisme torna a caure en una cita electoral. Junts, que havia guanyat el 2019, queda segon. El candidat de la formació a les europees, Toni Comín, ho justificava així.
Amb tots els factors en contra, entre d'ells, el fet d'haver de fer campanya des de l'exili, avui ens hem acostumat, però estem fent la compareixença de la nit electoral des de l'exili, en un context difícil perquè, efectivament, vam tenir unes eleccions a Catalunya fa 3 setmanes i, per tant, fem una valoració molt, molt positiva dels resultats.
Esquerra manté els 3 eurodiputats de la coalició gràcies als bons resultats de Bildu i el BNG. Els republicans baixen respecte al 2019, però milloren respecte de les últimes eleccions al Parlament. Diana Riba.
Com a coalició, a dintre de tot l'estat espanyol, som la quarta força de l'estat. Això vol dir que som la principal alternativa al règim del 78. Dins la coalició, com Esquerra Republicana, entomem els resultats amb responsabilitat i ens comprometem a ser la veu de tots els votants a Europa.
Els comuns també baixen i, de fet, empaten a Catalunya amb la llista de Podem, i el PP queda quart i dobla els vots respecte de fa 5 anys.
Però si mirem, ampliem el zoom a tot Europa, que de fet és això, les eleccions són europees, el tripartit al Parlament Europeu resisteix l'embat de l'extrema dreta, que confirma els pronòstics de pujades generalitzades. Les eleccions d'ahir, els 27, van configurar un hemicicle més decantat cap a la dreta, on tot indica que els populars, amb més presència, podran reeditar l'acord. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Quina és la fotografia d'aquesta nova Eurocambra?
Doncs mira, les baixades de socialdemòcrates i liberals han quedat compensades en part per l'augment dels conservadors i mantenen així la majoria parlamentària. D'aquesta manera, l'alemanya Ursula von der Leyen podria repetir el capdavant de la comissió i fins i tot buscar una majoria més àmplia, més còmoda, amb els verds que han retrocedit. L'extrema dreta, inclosa en dos grups a banda dels no adscrits, no serà decisiva, però ha aconseguit sacsejar alguns països. El cas més clar és el de França, on el partit de Marine Le Pen s'ha imposat clarament i ha provocat unes eleccions anticipades. El president Emmanuel Macron ho entomava així.
És una situació a la qual no em puc resignar. La pujada dels nacionalistes, dels demagogs, és un perill per a la nostra nació, però també per a la nostra Europa i pel lloc de França, Europa i el món.
Alberta, Àustria i a Bèlgica també va guanyar l'extrema dreta i Alemanya va quedar en segon lloc al davant dels socialdemòcrates del canceller Scholz.
Sí, en un altre dels grans països europeus, Itàlia, la victòria dels neofeixistes germans d'Itàlia reforça la primera ministra Giorgia Meloni.
Estic orgullosa dels resultats de germans d'Itàlia, però també estic molt orgullosa dels resultats de Força Itàlia, dels resultats de la Lliga. Estic orgullosa del fet que la majoria que governa aquesta nació ha aconseguit créixer conjuntament.
Avui mateix comencen les negociacions per formar els grups del nou Parlament, que es constituirà en un ple del 16 al 19 de juliol.
Gràcies, Albert. Hem arribat a 1:15. Doncs aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació i el transport públic. Avui amb en Joan García. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Marta. S'ha normalitzat molt la circulació després d'un matí molt complicat, sobretot a les rondes. També hi ha influït la pluja, però ara només queden 3 quilòmetres de circulació amb retencions a la ronda litoral al Poblenou en sentit Llobregat i 2 a la zona franca en sentit Trinitat. I 2 punts amb obres, un a l'A2 entre el Bruc i Castellolí en sentit Lleida. Aquí hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions i a la C65 entre Llambilles i Quart, 1 quilòmetre de vehicles aturats sentit Girona fins que es desvien per la comarcal 250. Això és tot des de l'equip viari.
Per cert, que els conductors que utilitzen la carretera de la Costa del Garraf, la C31, des d'avui, durant 2 setmanes, hauran de circular amb un sol carril per als dos sentits de la marxa. Durant 7 hores i mitja al dia es dona pas alternatiu per les obres d'estabilització de les roques del massís del Garraf. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quins són els horaris en què es dona pas alternatiu, doncs?
Mira, ara, per exemple, hi ha un carril tallat. Cada dia des de 9:45 del matí fins a les 5 de la tarda i els divendres fins a les 2. Fins ara les obres s'han fet de nit, però a partir d'ara s'han hagut de programar durant les hores diurnes perquè durant les 2 pròximes setmanes està previst assegurar un talús de grans dimensions. Per seguretat, les obres d'aquest talús de 20 metres d'alçada per 60 de llargada s'han de fer de dia. Això vol dir que només anirà un carril per anar i tornar, per tant s'anirà donant pas alternativament. Es tracta d'unes obres per reforçar una trentena de talussos al llarg de la C31 Sud, i és que a vegades cauen pedres de la paret de la roca del massís del Garraf. Aquests treballs tenen un pressupost d'1,2 milions d'euros. El Departament de Territori diu que les hores punta queden fora de l'afectació i que en funció de com incideixen el trànsit es podran interrompre les obres i reprogramar les tasques.
Doncs ens queda ara el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Ruixats aquesta tarda, sobretot a punts interiors del nord-est, localment amb forta intensitat. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya i fora d'aquest sector, ruixats dispersos. És probable que de cara a demà aquests ruixats dispersos continuïn amb un dia bastant gris i demà a la tarda reprodueixin aquests ruixats i s'hi afegeixin algunes tempestes al nord i nord-est. La temperatura queda curta a partir d'avui i tota la setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Unió de Pagesos es desmarca de Revolta Pagesa i l'acusa de deixar-se manipular per l'extrema dreta. El sindicat creu que a partir d'ara només donaran suport a lluites compartides i fan una certa autocrítica pel fet de no saber atreure el sector jove del col·lectiu. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
En quin context s'han fet aquestes declaracions?
Mira, Unió de Pagesos està de celebració aquest any, fa 50 anys de la seva fundació. Avui he fet una mica de balanç amb els periodistes d'aquí de Tarragona i de l'actualitat el sindicat, al marge de parlar dels problemes per la sequera en alguns punts de la demarcació, s'ha referit també a la nova plataforma Revolta Pagesa, que ha encapçalat, de fet, les últimes grans mobilitzacions del sector a Catalunya. I Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'UPE, ha lamentat que aquest col·lectiu, de forma inconscient, s'hagi deixat manipular políticament.
Diem que aquest col·lectiu és un col·lectiu que pot estar manipulat per l'extrema dreta, però també diem, i és veritat, que ho fan de manera inconscient. Hem donat un espai d'oportunitat per allà on confluïm treballar de manera conjunta, doncs a partir d'ara farem com fem amb les altres organitzacions agràries, i nosaltres anirem en el nostre camí i allà on ens trobem, ens trobarem.
I ha posat d'exemple les últimes mobilitzacions a la frontera francesa, en les que només els va donar suport un sindicat francès amb vincles clars amb l'ultradreta. Torres diu que quan es presentin a les eleccions del camp, a la revolta, sabran la representativitat que tenen cadascun dels grups. Des d'Unió de Pagesos s'ha fet una certa autocrítica també per no haver sabut reaccionar amb rapidesa en algunes situacions i no saber captar els joves.
És veritat que probablement el fet d'haver estat 50 anys liderant unes reivindicacions, lluites pageses, lluites de preus, doncs probablement ens hàgim adormit a l'hora de tenir capacitat d'intensificar en moments crítics com estem tenint i com estem vivint, doncs capacitat de vehicular i sobretot i especialment a les generacions més joves.
Unió de Pagesos reivindica la lluita permanent d'aquestes últimes dècades per aconseguir avenços en tots els àmbits del primer sector, en contraposició, diuen, a les revoltes a cop de telèfon mòbil amb resultats més aviat escassos.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el ministre Jordi Hereu volen gestionar el turisme per evitar, diuen, les conseqüències negatives de la massificació. Tots dos han participat en una convenció que es fa a Barcelona per debatre el futur d'aquest sector a la ciutat. Mireia Sala.
Bon dia. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha destacat que el turisme és un fenomen a l'alça i, per tant, les institucions públiques, l'empresariat i la ciutadania han de controlar i construir l'oferta que necessitem perquè el turisme sigui sostenible.
Que la demanda és complicat de gestionar. Però tenim la gran eina, que, com deia l'alcalde, és tots els instruments de política pública activa per modular, per limitar quan cal, per guanyar la qualitat de l'oferta. I això sí que està en les nostres mans.
Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el govern municipal modularà en aquest mandat l'oferta turística per tenir un turisme de qualitat i excel·lència. En aquest sentit, els hotelers de Barcelona han apostat per fomentar el turisme cultural, gastronòmic i de congressos perquè sigui més fàcil la convivència dels visitants amb la ciutadania. En la Convenció de Turisme a Barcelona s'ha abordat també l'ús de la intel·ligència artificial generativa per fer experiències de viatge planificades, guies personificades i assistents de viatge virtual que dialoguin com si fossin persones.
És un quart i mig de dues, un centenar de grans propietaris s'han saltat la llei i no han ofert lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar-les. La Generalitat n'ha sancionat 276 casos durant els primers 5 mesos d'aquest any. Això és gairebé el doble que durant tot l'any passat, Jordi Canal.
Sí, el nombre d'expedients i multes va a l'alça des que l'Agència Catalana de Consum va ampliar el personal per perseguir aquest incompliment. Ja sumen 500 sancions per valor de 12.600.000 euros des de l'any 2020. Albert Malia és director de l'agència.
Quan tenim aquest programa a partir del 22, comencem a incrementar el nombre. L'any passat ja pugen bastant més. I clar, diguem que aquest any estem, per dir-ho així, a velocitat de creuer. Estem ara resolent molts expedients que s'havien iniciat l'any passat. Per tant, el nombre d'expedients que resoldrem aquest any serà molt més alt.
El portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Juanjo Ramón, alerta però que la feina de la Generalitat encara es queda curta perquè sovint no s'evita el desnonament.
L'organisme que fa d'intermediació és ofideuta o iofideuta, més enllà de dir, ei, que teniu l'obligació d'oferir lloguer social, no fa res més. El fons o el banc o el gran especulador en qüestió diu, pues no ho penso fer, diuen, ah, vale, però si li diuen a la família, mira, escolta, hem tancat el teu expedient.
Aquestes multes, les empreses sancionades les poden recórrer primer administrativament i després judicialment, i ara moltes es troben en aquests processos.
50 veïns d'un edifici del carrer Indústria de Barcelona, evacuats ahir per un incendi, continuen sense poder tornar a casa. Es tracta d'un edifici de 34 habitatges i el foc, que va començar ahir a la tarda per causes desconegudes, es va propagar per un pati interior. No hi va haver ferits, però la finca es va quedar sense subministraments i no se sap quan es podran restablir en Alfonso.
Els bombers van destinar 12 dotacions a apagar l'incendi, entre escales, vehicles de suport i comandament. També hi van col·laborar la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques i el Centre d'Urgències i Emergències Socials. La finca va quedar sense gas ni electricitat i per això es desaconsella als veïns que hi tornin. L'Ajuntament els va oferir allotjament temporal, però la gran majoria van preferir quedar-se a casa d'amics i familiars. De moment hi han passat una nit, però no se sap quan es restabliran els subministraments perquè depèn de les companyies i, per tant, no està clar quan podran tornar a casa amb normalitat.
El Departament de Territori ha avançat com serà el pla director urbanístic de Logis Empordà, el centre per la logística i la distribució per a empreses que hi ha al nord de Catalunya, on, per cert, s'ha instal·lat, per exemple, Amazon. El nou pla preveu que l'opció més viable és fer 166 noves hectàrees de terreny industrial. Laia Claret, la nova proposta ha aixecat polèmica entre els veïns?
Sí, exacte, i s'han unit per intentar frenar aquest projecte. L'avanç del pla s'ha presentat ara, tot just està a l'inici, s'ha engegat la fase de participació i d'opinió ciutadana, però la previsió amb què treballa el departament és poder-lo aprovar de manera inicial a principis de l'any 2025. El document presenta fins a 3 opcions d'ampliació, però conclou que la millor alternativa seria fer 166 noves hectàrees de terreny industrial. Els veïns de municipis que poden veure's inclosos en aquest nou pla, que són Alfar, Vilamalla, Garrigàs, Siurana, Palau de Santa Eulàlia i Sant Miquel de Fluvià, han creat una plataforma que es diu Prou Expansió Logis Empordà, perquè consideren que no se'ls ha tingut en compte. Sergi Carenys és un dels portaveus de la plataforma.
Aquí va sorgir la nostra preocupació en veure que només s'havia avisat els municipis promotors, per dir-ho d'aquesta manera, com són Vilamalla i Alfà. I a partir d'aquí hem començat a teixir una xarxa de contactes entre els mateixos veïns, hem anat fent unes reunions...
Ells l'única opció viable que hi veuen és que el parc logístic es quedi com està ara i Carenys remarca que estan neguitosos per si s'amplia.
Els pobles afectats entrarien dintre d'una àrea determinada com una zona industrial, quan ara en l'actualitat estem amb uns pobles que són eminentment rurals, amb unes infraestructures rurals i amb unes poblacions molt reduïdes. Clar, això fa molta por.
Mentrestant i paral·lelament, els ajuntaments afectats han demanat una reunió urgent amb el Departament de Territori.
Un grup de veïns de Banyoles, en aquest cas, han presentat més de 700 firmes per reclamar a l'Ajuntament que faci alguna cosa per reduir el soroll que hi ha a les dues principals vies que travessen la ciutat. Diuen, Clara Jordan, que és un problema que tenen des de fa anys i que el consistori els ignora.
Sí, Marta, estem parlant de l'Avinguda dels Països Catalans i el carrer Llibertat, les dues vies que concentren més circulació de Banyoles. Els veïns es queixen que cotxes i motos sobrepassen els límits de contaminació acústica de dia i de nit i que, a més, van a més velocitat dels 30 km per hora permesos. Una situació que més s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, quan, per la calor, les finestres de les cases estan obertes. A banda, també critiquen que els patinets i les bicicletes no compleixen la normativa i van per les voreres, la qual cosa provoca molta inseguretat als vianants, sobretot als més grans i als que van amb nens petits. Segons un portaveu dels veïns, Carla Rodríguez, han fet aquesta recollida de firmes i l'han portat al consistori perquè mai s'ha fet cas dels avisos i les queixes que els veïns han fet arribar a l'Ajuntament de manera individual.
Nosaltres som les víctimes. Està claríssim que no demanem res que no sigui just, no? Una mica més. I sembla estrany que no hi ha aquesta sensibilitat, no? I, bueno, no sé si és perquè són masses legislatures seguides, perquè hi ha hagut temps per arreglar aquests problemes, no?
A l'escrit demanen al consistori que es compleixin les ordenances i que respectin els seus drets perquè, diuen, tothom ha de poder tenir un descans de qualitat.
L'Ajuntament de Llívia, a la Cerdanya, vol aclarir què passa amb els milers de litres d'aigua que es perden cada any del dipòsit municipal. Una auditoria tècnica acaba de comprovar que només es factura el 55% de l'aigua que surt del dipòsit, però de tota la resta ningú n'ha trobat cap rastre. Ara, doncs, començaran a investigar-ho sobre el terreny, Eloi Barrera.
Bon dia, així és. De fet, a l'Ajuntament de Llívia ja sabien que hi havia problemes a la xarxa d'abastament, per això van encarregar un pla director de l'aigua. Ara els ha arribat aquest informe, l'altre dia el van obrir i quina sorpresa van tenir quan es van trobar amb aquesta dada, no? Que de tota l'aigua que surt del dipòsit municipal només se'n factura el 55%. Què passa amb la resta? Què passa amb aquest 45% d'aigua que desapareix?
tothom ho sap, no?, que la xarxa és antiga i que hi havia pèrdues. Probablement no esperaven que la part aquesta de pèrdues, ja sigui d'un cantó o altre, fos tan elevada.
Aquest és l'Albert Cruïlles, és alcalde de Llívia. Ell diu que hi ha dues opcions. Que l'aigua s'estigui perdent per les filtracions de la xarxa, que és molt antiquada, o bé que algú estigui agafant, que estigui robant l'aigua de forma fraudulenta. Ara diu que començaran a treballar per investigar i per resoldre aquestes dues opcions.
Ho hem de dividir en dues parts, no? La part d'inversió per millora, per evitar pèrdues, i la part del frau. El frau el anirem perseguint. Aquest informe espero poder tindre en un mes i així doncs, poder actuar.
Això de forma urgent, però a banda hi ha unes reformes estructurals a tota la xarxa d'aigua potable de Llívia que, segons aquest informe, costaran 4,8 milions d'euros.
I el nostre clic del dia per l'advertència dels Mossos a través de la xarxa X d'una altra estafa que arriba als telèfons mòbils a través d'SMS, d'un missatge que suplanta la identitat de l'empresa de missatgeria DHL. Assegura que el destinatari d'una entrega pendent i demanen que es cliqui un enllaç i els Mossos diuen no ho feu mai. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Institut Can Uriac de Sabadell ha guanyat el Premi Baldiri d'Arts i Llengües pels projectes escèniques. Una proposta en què, a través de la creació d'un espectacle, es fomenta la cohesió social i l'aprenentatge del català. Els premis es van donar dissabte i avui hem anat al centre justament a parlar amb els seus protagonistes. De fet, a l'Institut hi tenim en Dani Batxiller i la Sara Canyete. Bon dia, Sara.
Hola, bon dia, Marta. Doncs aquest Escèniques és un projecte artístic dels alumnes de quart d'ESO. La clau de la proposta és que tots els alumnes creen l'espectacle des de zero i que tots participen en tots els aspectes del procés. Yolanda Carrillo és la professora de llengües.
Pensem que perquè sigui de veritat seva i perquè gaudeixin del que fan, ho han de fer des de l'inici. Sigui millor o pitjor el guió, nosaltres intentem ficar-hi la mínima cullerada possible perquè sigui seu. Per això ho poden viure de veritat, perquè si el que volem és que commogui, doncs ha de moure's amb les seves emocions, siguin aquestes les que siguin.
L'altre punt fort és que tot ho fan en català. Roser Farriol és professora de música i arts escèniques.
Aquest projecte artístic ens permet fer un treball de la llengua catalana molt a fons, perquè a través del teatre els nois i noies tenen un sentit lúdic de la llengua i els permet un apropament gran a aquesta llengua i fa que, sense donar-se en compte, doncs la utilitzen, se la fan seva.
I els alumnes, què et diuen, Sara?
En els alumnes el que hem detectat és molta passió. Tots han acabat enamorats de la proposta i els ha fet sortir de la seva zona de confort. Això ens explicaven l'Ainhoa i l'Iker.
La meva idea no era ni actuar, ni ballar, ni fer res, sense portar. I al final vaig aportar, vaig ser un personatge principal i vaig ballar jo sola.
Tampoc volia fer un personatge. Inclús vam dir de ser els que apagaven les llums. Al final també vaig ser un personatge. Per exemple, jo sí que tenia por escènic. He com afrontat la por que tenia.
Fa 3 anys que aquí a l'Institut fan aquest projecte, aquest Escèniques, i tots els alumnes hi estan molt implicats. De fet, ens diuen que aquest any hi han ajudat i, per exemple, l'escenografia s'ha construït a l'assignatura de tecnologia.
I us parlem ara d'una altra escola amb una realitat ben diferent, SOS de l'escola de Rosselló, el Segrià, que s'ha quedat petita i obsoleta. La falta d'espais es fa més evident al menjador i de cara al curs que ve no descarten, atenció, que alguns alumnes hagin d'anar a un restaurant del poble a dinar. Anem fins a Rosselló per a Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
El problema s'agreujarà el pròxim curs, dèiem.
Exacte. A partir del setembre, tots els cursos tindran dues línies, des d'I3 fins a 6è de primària. L'escola La Rosella té actualment 256 alumnes, dels quals ara per ara 145 es queden a dinar. Això en un menjador amb capacitat per a 40 nens, fet que obliga a fer 3 torns. La presidenta de l'Associació de Familiars d'Alumnes, Núria Jordana, fa aquest retrat de les mancances del centre.
No hi ha prou aules, el menjador és petit, no hi ha espais, el pati s'ha quedat sense ombra i no ens la posen. És que no podem fer res, no podem fer activitats extraescolars perquè no hi ha prou espais. Hem de fer 3 torns de menjador i el curs vinent igual fins i tot 4 perquè es dupliquen les beques de menjador. No hi ha espais, no és una escola apta per a la quantitat d'alumnes que hi ha a Rosselló, actualment.
Per tant, de cara al curs que ve, no es descarta que alguns nens i nenes dinin en un restaurant.
No només no es descarta, sinó que ja s'ho estan plantejant. El menjador del centre no s'hi cap i les opcions són molt clares. O dinen a l'aula, que no és un lloc adaptat per fer-ho, o els nens i nenes més grans hauran de sortir de l'escola cada dia amb les safates per anar a dinar a un restaurant.
Doncs seria agafar, entenc, els alumnes més grans, 5è i 6è, perquè són els que poden anar millor caminant fora de l'escola, agafar la safata del menjador i anar caminant fins al restaurant i dinar allà, perquè aquí no hi ha taules. És a dir, un desplaçament a fora del centre amb la safata del dinar fins al restaurant. No es descarta res, en algun lloc han de dinar.
L'alcalde Joan Andreu Urbano afirma que l'Ajuntament hi destina cada any més de 100.000 euros per repintar, tapar esquerdes i solucionar humitats, però cal un centre nou perquè l'actual ha quedat obsolet i denuncia que el Departament d'Ensenyament no els atén.
Costa molt fer una reunió amb ensenyament, costa molt. La mateixa directora no té manera de contactar amb, ni en la tècnica ni en l'ensenyament. No, és que no hi ha manera.
En aquest sentit, Ensenyament reconeix que el centre requereix d'una millora general significativa degut a la seva antiguitat i és una de les principals prioritats cara a la planificació de les properes partides per a grans obres del govern. Mentrestant, diuen, es faran algunes adequacions al menjador per facilitar la gestió dels torns i afegeixen que és una pràctica habitual en molts centres, ateses les dimensions dels espais.
Dos quarts i cinc minuts de dues, la cooperativa agrícola de la Fatarella, la Terra Alta, vol ampliar la comunitat energètica que han creat per arribar a tots els veïns del municipi. Calculen que l'estalvi podria arribar al 80%. Jordi Barranca, la Fatarella, què necessiten per tirar endavant?
Bon dia, Marta. Doncs esperen rebre la subvenció que han demanat els fons nuclears, concretament 1,8 milions d'euros. Fa 4 anys van començar un projecte d'autoconsum amb plaques a les teulades de la cooperativa. El següent pas va ser treballar per constituir la comunitat energètica i ara volen fer un pas més. Andreu Rius és el president de la cooperativa.
A dia d'avui estem enxufats. L'estalvi és el repartiment que tenim des de la instal·lació que tenim a les pròpies teulades i ara anem una mica més ampliant la comunitat energètica per tota la gent que li interessa del mateix poble de la Fatarella. Si podem aconseguir l'oficar bateries, que és la nostra intenció també, poder repartir la llum de la nit, estem calculant que un 80% d'estalvi.
Traduïm això en xifres. Agafem el cas d'una casa que pagui anualment uns 4.000 euros de la factura de la llum, ara en pagaria uns 700. Si tira endavant, ja tenen també localitzats els terrenys on anirien tant les plaques com aquestes bateries que ara ens comentava l'Andreu. És una parcel·la d'una hectàrea situada a 500 metres del poble. Aquesta proposta, a més, té el suport tant dels veïns com de l'Ajuntament. Jordi Rius és l'alcalde de la Fatarella.
La Terra Alta és com un mapa on hi ha diferents perdigonades, diferents empreses promotores per ubicar centrals eòliques, per ubicar plaques fotovoltaiques. No sabem, al final, què és el que acaba repercutint en la nostra zona de producció, diguéssim, en este cas en la Fatarella. És un projecte transversal, però que no hi ha especulació. Si els veïns del poble tenen un estalvi des d'un punt de vista energètic, no pot ser d'altra manera que estar contents, no?
Tot plegat fa aquest projecte singular. A banda del retorn als habitants del poble, els impulsors també animen petits inversors de tot el país a participar-hi.
Buit a Ull comença a aplicar la intel·ligència artificial per gestionar les seves pistes d'esquí amb més eficiència. L'estació ha començat a instal·lar un sistema integrat amb sensors GPS que permetran monitoritzar les condicions de les pistes i actuar-hi en temps real. Anem cap a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira, una tecnologia innovadora i pionera a tot l'estat, oi?
Hola, bon dia. Exactament, així ho destaca el director de les pistes de Buit a Ull, David Ros, que ens ha explicat aquí a Catalunya Informació que la novetat principal és poder integrar totes les variables de les pistes.
Serem dels primers a nivell de Pirineus o de nivell d'Espanya que tingui aquest sistema integrat. Això vol dir que des d'una mateixa pantalla podràs veure tot, des de les pistes que has obert, les que has tancat, el que hi ha de feina per trepitjar, la neu que has de fer, tot això està integrat amb un nou sistema de gestió.
Segons Ros, la feina d'anàlisi i treball corresponents abans s'havia de fer manualment, però ara anirà tot automatitzat i, per tant, hi haurà un gran estalvi de temps i energia, optimitzant l'ús dels canons de neu i reduint el consum d'aigua i electricitat.
Uns sensors a les màquines de trepitjar, per tal de que les pròpies màquines primer sapiguem el recorregut via GPS de tota l'estació, per on estan passant, quines són les pistes que han trepitjat i quines no. Aquests mateixos sensors també estan posats a diferents, evidentment, amb els canons, que el que fan és, depenent els graus de temperatura que hi hagi o depenent la... Doncs produeixen més neu d'una qualitat o d'una altra qualitat, no? I aleshores, tot aquest sistema el que fa és automatitzar tots aquests processos.
Els esquiadors també es beneficiaran d'informació actualitzada sobre l'estat de les pistes a través d'una aplicació mòbil, millorant així la seva experiència. El projecte ha estat adjudicat a l'empresa francesa Aten Altitude, que ja ha començat els treballs per instal·lar els sensors. La previsió és estrenar aquest nou sistema la propera temporada d'esquí.
Sis minuts i arribarem a tres quarts de dues. Avui parlarem al Catalunya al dia de les esquelles i del seu llenguatge. I també que a Catalunya ja no queden artesans que en fabriquin, les hem d'anar a comprar a fora. Al Lluçanès, terra de transhumància, hi ha aquests dies una petita exposició dedicada a Joan Baquer, de Sant Pere de Torelló, considerat l'últim mestre esqueller de Catalunya. El mateix Josep Pla s'hi referia com l'Estradivarius de les esquelles, per la qualitat i per la bellesa del seu so. Anem cap a Santa Eulàlia de Puig Oriol. Nàtia Dell, què més en sabem?
Hola, bon dia. Doncs mira, el que sabem és que era cèlebre entre tots els pagesos i ramaders de l'època a Catalunya. El llibre d'un senyor de Barcelona, Pla, deia que en la seva feina no tenia rival. Les seves esquelles venien a França i fins i tot van arribar a Amèrica. El secret, llegim, era en la soldadura i en el picat del metall, però també i sobretot en la seva sensibilitat musical. Tocava el violí i dirigia l'Orfeó de Bellmunt. Es feia molt amb el Lluís Millet, el fundador de l'Orfeó català. N'hem parlat amb la Maria Baquer, de 77 anys, la neta d'aquest últim esqueller.
Aquest sentit de la música el va transmetre a les esquelles. O sigui que aquest meu avi era un artista.
Tenia una cura especial a l'hora d'afinar les esquelles i combinar-les de manera harmònica. Les esquelles també variaven en funció de l'estació, ens explicava l'Ernest Sitges, que és pastor de la Pobla de Lillet, al Berguedà, de qui són la majoria d'esquelles de l'exposició.
Això és el de l'hivern. L'estiu ja els feien portar aquestes. I aquestes eren les d'anar de camí, quan marxaves amb les ovelles, veus?
Més enllà de l'ús pràctic de les esquelles, com a localitzador, podríem dir, escolteu per quina altra raó es feien servir.
Perquè deien que el so d'aquestes esquelles, veus? Aquest so greu que fan, apartava del camí tot de bruixes, incantaris i mals donats. Antigament era així.
És una de les coses que més sorprèn els visitants de l'exposició, ens confessa l'Ingrid Vilardaga, tècnica del Centre d'Estudis i Recursos de la Transhumància.
Veure que hi ha un simbolisme, unes creences, no?, de protecció, a part de tot el tema pràctic, i poden veure les esquelles aquestes que estan arreglades, algunes tenen pedaços i tot, i lo bé que arriben a sonar, malgrat tenen molts i molts anys.
Eren la botzina del moment, podríem dir, la manera de comunicar-se en una època sense mòbils. També en feien servir els contrabandistes.
Quan hi havia algun control de la Guàrdia Civil, portava una esquella d'aquestes i passaven allà per la vora, com una vaca que passés tranquil·la.
Més curiositats. Quan hi havia un difunt, les esquelles bones es retiraven per respecte al mort i no es tornaven a treure fins al cap de 3 anys, que és quan durava llavors el dol. Ara, però, ja no queden fabricants d'esquelles a Catalunya i les noves venen de Albacete, Biscaia i França. Però, segons l'Ernest, no tenen la mateixa qualitat.
Si van fer 3 esquelles al dia, ara han de fer 100 per poder-se guanyar la vida. I, és clar, bé i de pressa, malament.
Tot i el pas del temps, les esquelles de Joan Baquer, l'últim esqueller de Catalunya, continuen formant part del paisatge sonor de molts ramats del país.
Més coses. Mataró posa en marxa l'Oficina d'Atenció i Intervenció en Ocupacions. L'objectiu és coordinar tots els serveis municipals implicats en aquesta problemàtica amb el Servei d'Orientació Jurídica adreçat als ciutadans i comunitats de veïns afectades. Mataró s'ha significat els últims mesos com un consistori dedicat a posar fi a les ocupacions de caràcter delictiu o mafiós que causen problemes als veïns. Per tant, anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, no ha estat una posada en marxa tranquil·la, oi? Què ha passat exactament?
Doncs avui no es posava en marxa, era la presentació d'aquesta iniciativa, i el que ha passat és que s'han endarrerit mitja hora perquè en el moment de començar doncs han entrat a la sala diferents representants, tot el grup de fet de persones del Sindicat de l'Habitatge venien, han dit, d'un desnonament proper, estem al barri de Cerdanyola, i aquí hi ha diferents desallotjaments a diari. Aleshores han irromput a la sala i la policia els ha fet fora i ha quedat una representant que ha tingut una discussió, un tens debat amb l'alcalde de Mataró. Aquest era el moment.
I tu cobren els pisos, segueixen
pagant. Aquest barri no és teu. Aquest barri no és teu. Si de cas és el meu. Si de cas és el meu, que és el barri on te visc. Tot això és una cosa que vosaltres dieu que no teniu... És que jo no... Mira, tu saps dialogar? Saps dialogar o no?
Centenars i centenars de desnonaments que hi ha a la teva ciutat calen. Dius alguna cosa, això.
Saps?
Doncs això passava abans de la presentació.
Sí. Escolta'm, pel que fa a l'oficina, quina problemàtica concreta hi ha aquí a Mataró?
Doncs hi ha moltíssimes ocupacions. D'una banda, hi ha les ocupacions delinqüencials, que són persones que arriben per mitjà d'una màfia. Hem explicat ja sovint que són uns grups de persones que es dediquen a vendre claus a canvi d'uns diners, claus de pisos que tenen localitzats, que no hi viu ningú, que estan buits. Generalment són de bancs, però també hi ha pisos de persones propietàries, doncs, que els tenen buits i no hi viu ningú. Aleshores, hi ha ocupacions, com et deia, delinqüencials, que creen molts problemes entre el veïnatge, i després hi ha les ocupacions d'altra gent que no té un sostre. Per tant, per solucionar unes i altres sobre aquesta oficina, perquè aquí a la ciutat hi ha moltíssimes ocupacions i el problema ve de molt lluny, i l'alcalde ha explicat que la intenció d'aquesta nova oficina és aquesta.
Generar un acompanyament a totes aquelles persones que pateixen les conseqüències, que viuen amb els conflictes que generen de convivència, de vegades també de seguretat, les ocupacions delinqüencials, i per tant, doncs, que tinguin també, doncs, un acompanyament que els permeti conèixer com poder avançar en aquest fenomen.
Per això s'ha firmat un acord amb el Col·legi d'Advocats de Mataró, i també he d'afegir que per ser atès en aquesta nova oficina no hi pot anar algú de motu propi, sinó que ha de venir derivat d'algun dels serveis municipals.
Gràcies, doncs, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Doncs just ara fa un any, després de les eleccions municipals, el nou govern de Badalona va posar en funcionament la regidoria de polítiques contra l'ocupació il·legal i una oficina amb unes funcions molt similars a la que avui es presentava a Mataró. Segons fonts municipals, les ocupacions s'han reduït pràcticament d'un 20% a Badalona. David Àngela, com valora l'Ajuntament de Xavier García Albiol l'impacte d'aquesta regidoria?
Hola, Marta, bon dia. Doncs l'Ajuntament en fa una valoració positiva i destaca que el perfil d'usuaris d'aquesta nova oficina, que atès uns 400 veïns aquest primer any, és el de particulars que pateixen l'ocupació de pisos i locals que són propietat de grans tenidors i que acaben sota el control de màfies organitzades. L'alcalde, Xavier García Albiol, defensa que Badalona és la ciutat que afronta millor aquest fenomen.
Els darrers mesos hem pogut dur a terme una acció que ha permès que es redueixin en un 20% les ocupacions a la ciutat de Badalona. Evidentment, doncs, no resol tot el problema, perquè el problema només es pot resoldre des d'un canvi de les lleis al Congrés dels Diputats, però sí que podem dir amb tota seguretat que Badalona és la ciutat que afronta més directament la problemàtica de l'ocupació.
Segons García Albiol, les ocupacions per part de famílies que no poden afrontar un lloguer o assumir una hipoteca i que no generen problemes són minoritàries. Albiol assegura que les majoritàries són les vinculades a les màfies, aquelles que utilitzen persones vulnerables per garantir la inviolabilitat d'un domicili i el desallotjament policial posterior, i que després aprofiten els immobles per fer-hi activitats delictives com les relacionades amb la droga.
Gràcies, David. A Esquerra se li pot obrir un nou front intern perquè la Federació de Barcelona del partit vol accelerar l'entrada al govern de Jaume Collboni. En els pròxims dies es podria convocar un congrés per validar o no l'acord amb els socialistes per entrar al govern de la capital catalana. Ho ha avançat el diari El País i ho ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Quim Balaguer.
La idea és convocar la consulta entre la militància després que s'ha tancat el cicle electoral actual amb les eleccions europees d'ahir i sense esperar veure com acaba la investidura a Catalunya. La convocatòria de la consulta, en què el grup municipal defensarà la proposta d'acord de govern amb el PSC, pot obrir un nou front intern a Esquerra entre partidaris i detractors de l'aliança amb els socialistes a l'Ajuntament de la capital catalana. Les negociacions estaven molt avançades, però la convocatòria de les eleccions catalanes va frenar en sec l'acord. L'alcalde Collboni, que governa només amb 10 regidors del PSC, ha expressat la seva voluntat d'ampliar el govern abans de l'estiu.
I aquest matí hi ha hagut una avaria a la xarxa elèctrica Ciutat Vella, Barcelona, que ha deixat sense llum uns 1.500 clients del Gòtic i el Raval, inclòs el mercat de la Boqueria. L'apagada s'ha produït perquè s'ha desconnectat una línia subterrània de mitjana tensió. Segons fonts d'Endesa, els operaris estan treballant per resoldre l'avaria i, de moment, s'ha pogut tornar a la llum a la majoria dels abonats. Ara en queda un centenar sense subministrament, entre els quals ja no hi ha el mercat. I el Baix Penedès reivindica el seu patrimoni de pedra seca en una trobada que es farà per primera vegada el cap de setmana que ve al municipi de Bonastre. Es presentaran 14 rutes, una per municipi, que permetran fer una passejada guiada o per lliure per apreciar aquestes barraques i marges que es van construir als segles XVIII i XIX. N'hi ha moltes aquí al Baix Penedès, Montse i Gené?
Sí, moltíssimes. Se'n calculen unes 1.500 que tenen arcades, voltes de canó i falses cúpules, que són realment un prodigi de la tècnica, perquè no es fa servir res que enganxi enganxi les pedres unes amb les altres. Tot i això, són fortes fins al punt que han aguantat tot tipus d'inclemències. Les associacions de pedra seca del Baix Penedès han fet un esforç per unir-se en una nova coordinadora que es diu Rebló. El seu primer acte serà la presentació d'aquestes rutes marcades i també la seva durada i el seu desnivell i intensitat. Es planteja com una activitat atractiva i distreta per tothom. Magí Pié, conseller comarcal de Turisme.
Dues hores li passarà volant, perquè hi pot anar perfecte amb els nens, perquè hi van nen, hi va canalla, i els que van al davant expliquen molt la construcció. És una ruta que fa 4 quilòmetres. No són rutes llargues, s'intenta que sigui peu pla, i la gent que hi va acostuma a tornar. Normalment és anar a passejar dues hores amb la família.
La trobada de Bonastre d'aquest dissabte que ve, oberta a tothom, és el punt de sortida per donar a conèixer aquest patrimoni del Baix Penedès, que des de la coordinadora i el Consell Comarcal pensen que ha estat mig amagat. Josep Borrut, de l'Associació del Vendrell.
El que és el Baix Penedès fa molts anys que es treballa en aquest tema. Però bé, són gent que hem anat treballant cada municipi pel nostre compte, potser sense fer promoció, i ara ens hem adonat que molts altres llocs que potser amb menys quantitat però amb més promoció s'han donat a conèixer. I l'exemple va ser l'exposició del Palau Robert, quan hi vam anar, que va ser una de les coses que vam dir i vam venir aquí al Consell Comarcal i dir, home, el Baix Penedès potser que cal que tingui presència a nivell de Catalunya en tema de pedra seca, perquè té elements importants. Tenim una de les barraques més grans de Catalunya, una barraca que fa 6 metres de diàmetre interior i 4,5 d'alçada interior. Vull dir, és una tècnica constructiva que no és fàcil.
Només al municipi de la Bisbal del Penedès ja hi ha 260 construccions de pedra seca. Per cert, que es podran trobar les rutes a Wikiloc.
Catalunya al dia. El que passa a cada racó del territori.
Tu trami, trascolori.
El Liceu tanca temporada amb l'òpera Adriana Lecouvreur, Freddy de Tomaso i Alexandra Kujak interpreten els papers principals després que Jonas Kaufman caigués de la producció. Barcelona, Marc Ruiz.
Adriana Lecouvreur és l'òpera més coneguda de Francesco Chilea. Estrenada el 1902, se la classifica dins del verisme italià, tot i que l'argument és enrevessat i poc realista i la mort de la protagonista és poc creïble. Probablement l'àrea més celebrada de l'òpera és Poveri Fiori, que la protagonista canta mentre ensuma i crema les violetes que li provocaran la mort. Ara bé, està basada en una història real, la mort de l'actriu francesa Adriana Lecouvreur al segle XVIII, assassinada per una rival amb qui competia per l'atenció d'un noble alemany. Amb Adriana Lecouvreur veiem una companyia de teatre des de les bambolines i la producció de MacVicar respecta l'època en la que està situada, el 1730. El director musical Patrick Summers considera que avui dia és radical ambientar l'òpera en l'època en la que estan situades i considera que la partitura és especialment poètica.
And I find Chilea.
Crec que Chilea és tan poètic i líric. Sentim els inicis de la gran era de Hollywood i crec que la partitura d'Adriana Lecouvreur actua com la poesia.
Really act poetry.
El tenor Freddy de Tomaso i la soprano Alexandra Kurtzak substitueixen Jonas Kaufman i Sonia Yoncheva, que no han pogut participar en aquesta producció per atendre altres compromisos.
Unes obres en un terreny a tocar de l'església romànica d'Arties, a Naut Aran, han tret a la llum un tram de la muralla originària de l'antic castell del segle X. Fins ara hi havia una borda i s'hi volia construir una promoció de 3 cases. La pregunta, Sofia Cabanes, és què passarà ara, si podran construir aquests habitatges?
Hola, Marta, bon dia. Doncs això és el que està per decidir a partir de l'informe que elaborarà l'arquitecte de l'obra. El cert, però, és que tot feia presagiar que remoure les terres que envolten este conjunt arquitectònic declarat bé cultural d'interès nacional trauria a la llum algun vestigi. Era més difícil imaginar, això sí, que el que acabaria sortint seria una paret de la muralla original d'uns 3 metres d'alçada i d'uns 40 metres de llarg. Peicots és l'arqueòleg de l'obra.
Pues hem descaperat el que seria perímetre exterior de la fortificació medieval, en concret de la muralla del segle X. I això seria tota la cara de Ponent. Hemos andegès, era Tur que defensava la porta i el Tur cantonera.
L'antic castell d'Arties es troba en un punt geoestratègic clau i tenia la funció de protegir la Vall d'Aran de possibles invasions des de la Vall de Boí.
Era destrucció, nosaltres ho pausam, perquè quan mos han era descripció, que a principis del 17 diuen que el castell té un estat excepcional, més pensam que a conseqüència de la guerra dels segadors aquest castell deu quedar força malmetut i suposi que al final se convertís en la cantera del poble i se va desseguir poc a poc.
Ara la pilota passarà a la teulada del Consell General i de l'Ajuntament de Naut Aran, que amb els informes de l'arqueòleg en mà hauran de decidir si les obres poden continuar o si cal modificar el projecte previst.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
L'actual entrenador del City i extècnic del Barça, Pep Guardiola, és aquests dies a Catalunya i avui, abans de participar en un torneig de golf, ha parlat de diverses qüestions que envolten l'actualitat futbolística i, en especial, com no, del Club Blaugrana.
Pep Guardiola no ha volgut entrar a valorar la decisió de destituir Xavi Hernández com a tècnic del Barça i ha desitjat sort a l'alemany Hansi Flick, que aquesta nova etapa com a tècnic del primer equip del Futbol Club Barcelona.
El que va fer amb el Bayern va ser extraordinari. L'any i mig que va estar allà, sobretot l'any que va guanyar tot, i com van jugar. Tenir experiència internacional amb la selecció alemana, tant amb el Bayern, no, tothom ho sabeu. Intentar que l'ajudin des de dintre, perquè sempre que vens a un club nou sempre necessites ajuda, i el Barça especialment. Recolzament total a ell i mica en mica.
Pep Guardiola, d'altra banda, ha tornat a tancar la porta a ser l'entrenador blaugrana en un futur i ha parlat també d'alguns noms propis i del seu futur, com ara el lateral portuguès João Cancelo, que recordem que ha jugat al Barça aquesta temporada, però s'ha dit pel City.
És una pregunta pel Xiqui, sí, pels representants d'ells i per... El que ha de ser és el millor per tots. És a dir, s'asseurem segur els dos clubs i el millor per ells i pels jugadors, evidentment. Però desconec la situació actualment. Sé que és jugador nostre i que, per tant, si no s'arriba a un acord, haurà de tornar a la pretemporada, però si el jugador vol quedar-se aquí i els clubs es posen d'acord, doncs es tornarà a fer.
Guardiola també ha comentat que el Madrid, amb Mbappé o sense, sempre és el gran favorit a guanyar la Champions i el principal rival a batre. El tècnic de Santpedor ha fet aquestes declaracions des de l'Empordà Golf Club, on participa en un torneig anomenat Legends Trophy.
L'Espanyol ha tornat aquest mateix matí als entrenaments, ja pensant en el partit de dijous a Cornellà al Prat, corresponent a la tornada de la primera eliminatòria d'ascens a primera divisió.
I els de Manolo González ho han fet amb la moral ben alta, el fet de que van aconseguir ahir al camp de l'Sporting guanyar per 0-1, que deixa molt ben encarrilada d'altra banda aquesta eliminatòria. El tècnic blanquiblau no amagava la seva satisfacció.
Estem molt contents per guanyar un camp com aquest, amb un rival amb el potencial que té l'Sporting. Un partit dificilíssim, ja ho han demostrat ells durant tota la temporada, el futbol que fan i el tipus d'equip que és. I, bueno, hem tingut això, personalitat, hem tingut, però, bueno, per el que m'hagués agradat a mi, algunes possessions més llargues, també a la segona part, que ens hem, bueno, complicat una mica més la vida del compte, però molt, molt content amb l'esforç dels jugadors i amb l'esforç de tots plegats per treure el partit endavant.
Tot i aquest gran resultat, però Manolo González afegeix que per experiència pròpia no es poden confiar.
L'any passat tenia una molt encarrilada amb el Camp Múrcia i amb dos cantades la vam regalar nosaltres. Llavors, ja et dic, fins que no estigui tancat, és un rival, torno a dir, que celebra el valor que té, potencial, jugadors, míster i de més. Fins que no acabi el partit de l'Stage Front de dijous, no podrem pensar el que toca després. Ara toca pensar en dijous i tenir aquesta mentalitat i aquesta ambició. És el que penso ara mateix.
El partit de tornada de la primera eliminatòria d'ascens a primera divisió amb l'Sporting de Gijón jugarà dijous que ve a partir de les 9 del vespre a l'RCD Stadium.
El Barça d'handbol ja té 12 títols de la Champions a les vitrines. Després de guanyar un nou campionat, els blaugranes van superar a la final de Colònia l'Aalborg danès. Aquesta és, a més, la tercera Champions que aconsegueixen en els últims 4 anys.
Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça, considera que aquest títol encara té més mèrit perquè l'equip danès els hi ha posat molt difícil.
Yo creo que sufriendo todavía se disfruta más. Muy contento, muy satisfecho de todos los jugadores. Ha sido una temporada en que hemos tenido que reconstruir el equipo por las bajas y lesiones y demás. Y el equipo ha creído de principio a fin y nada, hay que celebrarlo por todo lo alto.
Mentrestant, els germans Peter i Jorge Sikusa s'han convertit en només 18 anys en els més joves a aconseguir el màxim títol continental d'handbol. Petar, el jugador de Bordils, no vagava la seva felicitat.
Disfrutant, és algo increïble, la veritat. Guanyar la teva primera Final Four amb 18 anys, amb mi el grup del món, és algo inolvidable, algo brutal, i estic molt, molt, molt feliç.
La final d'ahir a Colònia, per cert, va tenir un espectador d'excepció, el nou entrenador del Barça de futbol, Hansi Flick, que va presenciar la final acompanyant el president del Barça, Joan Laporta, a la llotja del Lansex Arena.
I acabarem amb dues renovacions, una de futbol i una altra de bàsquet.
L'Espanyol femení, que la temporada que ve jugarà a la Lliga F, ha arribat a un acord per renovar Aina Durán. Aquesta serà la cinquena temporada de Durán al club blanquiblau. D'altra banda, el Joventut ha anunciat aquest matí la renovació d'Inés Santibáñez per una temporada més. La jugadora de Salamanca ha estat clau aquesta temporada passada en l'ascens de l'equip badaloní a la primera divisió femenina.
No t'ho pots perdre.
Un hombre muere dos veces. Al final de lo vivido y al caer en el olvido. Entonces desapareces.
Aquest vespre s'estrena a la Villarroel a Barcelona un monòleg sobre l'oblit o la necessitat de sobreviure a la mort passant a la posteritat. Es diu A Fuego, de la companyia La Bella Otero, i està protagonitzat per Pablo Macho Otero i codirigit juntament amb Emma Arquilloé. És un text en vers, però en clau de comèdia, que parteix de la figura d'un pastor de l'antiga Grècia que va incendiar un temple només perquè el seu nom fos recordat. Es deia Heròstrat, i estic convençuda que sou pocs els que el coneixeu. A Fuego, una reflexió sobre el narcisisme imperant de la nostra època, que estarà en cartell els dilluns i dimarts a la Villarroel fins al 2 de juliol.